Tornem a això. Per tant, la Tarraconensis tindrà una importància capital durant tot l'imperi. És una zona com la Bètica profundament romanitzada i que l'imperi considerarà estratègica, considerarà absolutament estratègica. Per tant, la divisió durant el període d'August, aquí la teniu, la Tarraconensis és una província enorme, és la província més gran i una de les províncies més estratègiques, més claus de l'imperi romà. La Bètica també estarà molt romanitzada, la Bètica també tindrà importància sobretot per la producció agrícola i per la producció de garum, de Gades, etc. La Lusitània és la província en principi més pobra, més marginal, i això durarà fins a la nova divisió de Dioclecià. La nova divisió de Dioclecià, és a dir, això dura pràcticament 300 anys, més de 300 anys, i amb Dioclecià el que passarà essencialment és que la Tarraconensis, aquesta província enorme, aquesta província d'una enorme importància, es dividirà en tres províncies. Hispània tindrà 5 províncies en comptes de 3, però de fet el gran canvi és la divisió de la Tarraconensis, l'antiga Tarraconensis amb la Tarraconensis pròpiament dit, la Galècia i la Cartaginensis, 3 províncies en comptes d'una. Bé, però durant tot l'imperi, què és el que a nosaltres ens interessa? Està dividit en 3 províncies. En 3 províncies a partir de la divisió d'August de tot l'imperi. August, el 27 abans de Crist, es dedica a reorganitzar completament l'imperi i, com suposo que sabeu, les províncies les divideix en 2, les senatorials i les imperials, les pacificades i les no pacificades. La diferència essencial és que les imperials o les no pacificades hi ha tropes i depenen directament de l'emperador. Les pacificades o les senatorials depenen directament del senat. La Bètica és considerada una província senatorial, mentre que la Tarraconense i la Lusitània són considerades províncies imperials. Per què es consideren aquestes províncies imperials? La Tarraconense són les mines. Són les mines d'or. Sí, clar. No, Egipte és molt pitjor. Egipte passa a ser propietat personal de l'emperador. Egipte és propietat personal. Això és província administrada per... Sí, a Egipte, si un senador volia anar a Egipte, havia de demanar permís a l'emperador. I a l'emperador li podia dir tu no. I és propietat i tots els tributs d'Egipte anaven al tresor personal de l'emperador. Exacte, el bon paper que jo Leopold. Exactament igual. També la Coco Verga també tenia sus carablines. Bé, aleshores això. A la Tarraconense hi ha les mines i és on hi ha cantonada la sèptima gèmina, l'única legió sencera a cantonada Hispània, i Lusitània sembla que en un moment determinat encara hi ha revoltes, encara hi ha problemes. La Bètica estava molt més tranquil·la, molt més pacificada. Tampoc hi havia res que els interessés especialment, per tant passa a ser senatorial, és a dir, controlada per el senat controlada directament des de Roma.
Doncs
la imperial o senatorial és pacificada? Sí, o si vols, si hi ha tropes o no. Les tropes depenen directament de l'emperador. L'emperador és el cap de l'exèrcit. Aleshores, quan hi ha tropes, són imperials. Si no hi ha tropes, és a dir, si la cosa està més o menys tranquil·la, són senatorials. I hi ha tropes on hi ha problemes, on hi ha un enorme interès estratègic de Roma, on són les mines de l'Ale. El problema de la Tarraconense són les mines. Que hi ha una legió que està dedicada única i exclusivament a controlar que ningú robi l'or de l'Ale. Aleshores, clar, hi ha tropes. Bé, les províncies administrades per l'emperador disposen d'un enviat de l'emperador, un enviat directament de l'emperador, Legati Augusti, que té poders molt importants, té poders quasi absoluts. És, de fet, mutans mutandis a l'antic governador. Les senatorials no. Les senatorials estaven cogovernades, hi havia un rector de la província, un rector provincia, que havia estat anomenat per al Senat i que normalment aquest personatge havia fet carrera cursus honorum en el Senat, a les altes institucions de l'Estat. Aleshores, un premi era enviar al final de la carrera, al final del cursus honorum senatorial, enviar a un que havia estat senador com a procònsul d'una de les províncies. I, a més, apareixia un funcionari anomenat per a l'emperador i que aquest estava dotat d'una categoria jurídica superior, el que es coneix com a l'imperium. L'imperium, que en aquest cas era imperium proconsularis maius, l'imperium en el món romà era la capacitat per decretar la vida o la mort. Ningú que no posseís imperium podia decretar que algú havia de ser executat. Per tant, les atribucions del legat de l'emperador, en aquest cas, a les províncies imperials, el legat de l'emperador feia el que volia. En el cas de les províncies senatorials, el legat de l'emperador sembla que tenia una funció jurídica, la de castigar, per tant, la de poder decretar la pena de mort a qui s'ho hagués guanyat. A part d'aquests personatges que eren els que governaven les províncies, hi havia els comitès que eren l'equivalent als senats de Roma. Eren, d'alguna manera, els senats provincials. Tenia un paper similar al que portava l'administració civil. També hi havia el qüestor estava enviat des de Roma i tenia com a funció el dirigir els afers financers i, en algun cas, l'ordre públic. Més que tropes, era ordre públic i estava sotmès a l'emperador. Després hi havia el prefecte. El prefecte era un personatge nomenat per al governador que era l'encarregat d'administrar una part de cada una de les províncies. És a dir, cada província tenia diversos prefectes i tots aquests prefectes havien de rendir comptes a l'emperador. Després hi havia un personatge enormement important que era el sum sacerdot imperial. El sum sacerdot imperial era l'encarregat del culte imperial a la província. Cada ciutat tenia els civils que eren els encarregats del culte imperial a la ciutat. Però hi havia un representant de l'emperador encarregat d'un fenomen importantíssim que era el culte imperial. I, finalment, hi havia, sobretot al principi, després aquest cos va perdent importància i va perdent influència, que és la família de César. La família de César és un invent extraordinari d'August, que són lliberts, són personatges que l'emperador, en principi August, ha comprat o ha capturat, els allibera, els dona la categoria de lliberts i els envia com a funcionaris de les províncies. Quin avantatge té? L'avantatge que té és que, en primer lloc, és gent preparada. És gent que l'emperador escull. No qualsevol pot formar part de la família de César. Normalment venen d'Orient, de Grècia, de Síria, etc. Són personatges preparats, són personatges cultes, són personatges que per tant, poden funcionar bé a l'administració i que, a més, tenen un lligam personal amb l'emperador. Són lliberts de l'emperador. Per tant, són clients de l'emperador. És a dir, en principi, l'emperador pot confiar cegament en ells. Són lliberts, per tant, hi ha una relació jurídica directa amb l'emperador.
Manifiesta que por la prórroga una ley que se aplicaba en la provincia de España, que los libertos estaban sometidos durante dos generaciones.
Sí, claro, pero estos son unos libertos especiales. Son libertos de César, son imperiales, sí. Son los libertos que deben fidelidad al emperador. Por tanto, en principio, el emperador puede confiar en ellos mucho más que en un funcionario normal. Los funcionarios normales pues tendrían a lo de siempre, a la corrupción, a los chanchullos, a complotar. En principio, estos son clientes de César.
Tampoco podían
pensar. No, por tanto no podían acumular fortuna. Sí, bueno, es un sistema que de hecho es genial. Es un sistema genial porque garantiza una administración eficiente y honesta. Aquí la corrupción, en principio, como todo el mundo sabe, el principio es distinto del final. Pero en principio la idea era garantizar una administración, y durante bastante tiempo funciona, y funciona bien. Una administración fiel al emperador, que no complotaba, que no podía acumular grandes fortunas, y que además estaba preparada para administrar. Bé, aleshores, això, en el cas d'Espanya, això es vincula molt amb la monumentalització de les grans ciutats. I dins de les grans ciutats sembla ser que en aquesta època la més monumentalitzada és Tàrraco. Tàrraco per raons òbvies. Sembla que en el programa d'August Tàrraco té un paper especial i a més Tàrraco, com suposo que us sona, s'ha conservat doncs, relativament bé. S'ha conservat el circ de Tàrraco, el fòrum provincial, el fòrum que servia com a representació de tota la província, no exclusivament de la ciutat, i el temple d'August, que era el principal referent del culte imperial a la província i, per tant, un lloc d'una importància política important. Tot això reflecteix en el testament d'August que està en el Arapacis. A part d'aquestes grans divisions bàsiques, sembla ser que Hispània estava dividida en convents jurídics. La història del convent jurídic és una cosa enormement discutible. D'entrada sembla ser que no totes les províncies estaven dividides en convents jurídics. Sembla ser que només ha estat demostrada la divisió en convents jurídics en tres grans àrees: a Dalmàcia, a Àsia i a Hispània. Aquests convents jurídics sembla que és una subdivisió, sembla que en determinats casos es dona de les províncies sense que estigui clar per què. Si és un problema de dimensions, si és un problema fiscal, si és un sistema jurídic, etc. Per tant, són territoris amb una extensió molt variable i que tenen una capital. En aquesta capital se sap que periòdicament, en principi, amb periodicitat anual, s'hi presentava el governador o un dels seus delegats amb finalitats jurídiques. Tenia com a funció doncs, actuar com a tribunal, possiblement de cassació o d'última instància, etc. I s'ha pensat, hi ha autors que sostenen més o menys, hi ha més o menys documentació, i insisteixo que això del convento és una cosa molt estranya, perquè només es dona a determinades províncies, sense que estigui clar per què, no hi ha un motiu que permeti dir és per això. Possiblement també tenia funcions fiscals, jurídiques, fiscals, i hi ha una certa possibilitat que fossin també de reclutament en determinats instants, però no sempre. Aleshores, segons Plini havia desenvolupat càrrecs importants a Hispània, per tant, Plini tenia un coneixement molt directe dels afers d'Hispània. Segons Plini, hi havia un total, en l'època en què escrivies, en l'època de Claudi, final del Julio Claudis, hi havia 14 conventus a Hispània. A la Tarragonensis hi havia aquests, la Tarragonensis en capital o seu a Tarraco, el Cesaragustà amb capital a Cesaragusta, el Cluniensis a Clunia, el Cartaginensis a Cartagena, l'Asturum, Astúric Augusta, el Lucensis a Lucus Augusti i el Bracarum a Bracar Augusta. La Bètica en tenia molt menys, la Tarragonensis era una província molt gran, la Bètica en tenia 4, el Corduensis a Còrdoba, l'Hispalensis a Hispalis, el Gaditanos a Gades i l'Estigitanos a Estigui, i la Lusitània en tenia menys, encara en tenia 3. L'Emeritanus, l'Emerit Augusta, l'Escalibitanus, l'Escalabis Júlia i el Paquensis a Bab Júlia. Sembla que era una subdivisió difícil de definir, pròpia d'Hispània, de Dalmàcia i d'Àsia, però de molt poc més. Plini, això, que havia tingut un paper important a l'administració de Hispània en aquesta època, Plini defineix això, el que explica, d'aquesta manera. En l'actualitat, la província Citerior se halla dividida en 7 conventos: Cartaginensis, Tarraconensis, Cesaraugustanos, Cluniacensis, Asturum, Lucensis i Bracal. Añádase las islas. Què vol dir això? Que les illes són un altre conventus? Això és el que diu. Hi ha qui interpreta que això vol dir que hi ha un altre conventus, que és les illes. Ahora expondré convento por convento aquello que hay en ellos de notable. A Tárraco acuden a dirimir sus pleitos 42 pueblos. O sea, y sembla que el que está dient és que té una funció jurídica o d'arbitratge. Entre los cuales los más conocidos, entre ellos los hay de derecho romano, latino y peregrino. Realment és una cosa molt rara que municipis que barregen el dret romà, el dret llatí i el dret peregrí tinguin un únic punt de trobada i d'arbitratge. Però això és el que explica Plini. Per tant, l'administració estaria dividida en 3 províncies i en 14 o en 15 conventus que tenen això, una funció difícil de definir. Un altre dels elements importants de l'administració romana del Principat és el culte imperial. El culte imperial és una cosa que comença amb Juli César. Juli César es fa construir una escultura a la qual es qualifica a si mateix com a Divi Juli, Divus Julius. Sembla ser que Juli César, el seu programa de transformació de l'imperi i d'homogenització de l'imperi vindria d'una imitació d'Alexandre Magno. No sé si més o menys us sona. César tenia, sembla ser que tenia 2 complexes molt importants. Un és que era calb, i això el tenia molt complexat. I 2, que amb 40 i pico d'anys, amb 40 i escaig d'anys, havia conquerit molt menys que Alexandre amb 32. Aleshores, Alexandre era un dels seus referents, era intentar transformar el món romà com Alexandre havia creat el gran imperi hel·lenístic. També suposo que us sona que a Roma hi haurà una autèntica obsessió per copiar el model imperial a egipci. Durant el Julio Claudis serà una obsessió normal. També suposo que sabeu que, per exemple, que va implantar en el món romà el calendari julià. El calendari julià és el calendari solar, que és el calendari que li va arxivar la Cleopatra. Els egipcis tenien un calendari solar. Eren els únics a l'antiguitat que tenien un calendari solar i a través d'Egipte, suposo també que tothom sap, que Juli César va passar llargues temporades a Egipte i va tindre un fill a Cleopatra, que era Cesarió, que va acabar molt malament, però que, clar, que hi va passar llargues temporades. Bé, aleshores sembla ser que el que vol és imitar Alexandre Magne. Alexandre Magne estava enterrat a Alexandria, estava enterrat a un lloc que es deia el Sema, i que els emperadors romans posteriors moltes vegades acollien a Egipte, anaven al Sema a retre a homenatge o culte a Alexandre Magne. Bé, sigui com sigui, a Juli César se li van creuar els cables i es va fer proclamar dictador perpetu i erigir una estàtua en el Senat, al Fòrum, en la qual es manifestava com a el diví Juli. Sembla ser que això li va costar la vida, que els motius per als quals va ser assassinat en els idus de març van ser per un cantó el fer-se proclamar dictador perpetu i per l'altre cantó haver-se fet construir una estàtua com a el diví Juli, cosa inimaginable en el món romà. Per tant, això és una proposta de César. La proposta de César acaba amb un bany de sang i aleshores August, que era fill adoptiu de Juli César, August, suposo també que us sona, era molt més subtil que César. César era una mica impetuós, una mica cavallot. August no. Aleshores, August fa construir a Roma un temple dedicat al diví Juli i ell mateix es proclama fill diví. Com que el seu pare, per adoptiu que fos, era Déu, ell es proclama fill de Déu. Lo qual és una forma de fer-se proclamar diví sense ofendre massa a ningú. Ell, de fet, no es fa proclamar diví. Ell es fa proclamar fill de Déu. I el Déu és Juli César, per tant, és una forma molt august, molt subtil per començar a introduir el culte imperial que tindrà un enorme poder a Roma. El culte imperial, no hi ha cap dubte, de que es tracta d'un tipus de solució hel·lenística. Un tipus de solució oriental. Per als orientals la cosa estava molt clara, per als egipcis com per als perses l'emperador era Déu i d'aquí li venia la potestat de governar. Això a Grècia era inimaginable. No sé també si us sona que en un moment determinat Alexandre Magne es fa proclamar, exigeix als seus súbdits que s'agenollin davant seu, símbol de divinitat. Els grecs, molts grecs, es van negar a agenollar-se, a considerar-ho que no, i fora cop. O sigui, amb la qual ja quedaven a l'alçada la caritat. Per tant, això era una idea oriental, no occidental. Occident provocava molt rebuig i a César li costa la vida i August aconsegueix fer-ho acceptable. Aleshores, un cop ha fet això, un cop s'ha proclamat fill de Déu, fill del Diví Juli, sembla ser, la tradició diu, que els habitants de Tarragona, agraïts per les obres públiques que havia fet August mentre estava a Tarragona, es diu que li van enviar una ambaixada dient-li que si li faria res que li construïssin un temple per retre-li culte. I que August va contestar alguna cosa així com, bueno, si us faria jo, no construiré el temple. I van construir el temple de Tarragona, que seria el primer temple de culte imperial de tot l'imperi. Com és aquest culte imperial i per què? Això que veieu aquí és una decoració del temple de Tarragona. És un clípeus del temple d'August de Tarragona. Si us hi fixeu, el personatge aquest té banyes. Té banyes de carmel. És Amon. És Serapis a Amon. És a dir, hi ha una relació directa amb Egipte. És a dir, aquestes banyes de carmel, l'únic que poden indicar és Amon. I suposo que sabeu que Alexandre es va fer proclamar, Déu es va fer proclamar Amon a l'oasis de Siwa, que era un centre de culte del Déu Amon. Ja la relació directa és indiscutible. August es fa representar com a Zeus Amon. Es fa representar com un personatge diví i no solament com un personatge, es fa representar o el representen. Òbviament, si no li hagués agradat, la cosa hagués acabat amb una massacre. August deixa fer, o fa directament com vulgueu, tampoc és massa rellevant, però es construeix aquest gran temple de Tarragona amb aquestes imatges de Zeus Amon, que indiquen clarament això, que la cosa ve d'Egipte. Bé, aleshores, la política un dels aspectes més importants de la política d'August és aquest culte imperial. Es construeix a Roma, un cop s'ha construït o li han construït el temple a Tarragona, es construeix un fòrum a Roma en el qual s'explica que August és la culminació dels poders de Roma, dels reis, de la república, etc. En una època no republicana fa construir en el seu propi fòrum un espai dedicat a Ròmul, el primer dels reis de Roma, que com ja es veu molt, molt republicà no és, i a més construeix o té tota una política, té una política monumental, edilícia, en la qual es lloa la figura de l'emperador. Es lloa la figura d'August. Aquí teniu la Arapacis, que era un dels monuments representatius, i sobretot a Roma es fa construir un conjunt monumental en el Camp de Mar, en el qual hi ha el Panteó, hi ha la tomba d'August, hi ha l'Horlogium Augusti, que estava marcat per un obelisc, i hi ha l'Arapacis. O sigui, hi ha tot un programa en el qual August es relaciona amb el Déu del Sol, amb l'Horlogium Augusti, amb la Pau, a l'Arapacis, a tots els déus, al Panteón, i paral·lelament a això hi ha la tomba d'August. Per tant, August desenvolupa una política enormement important de propaganda sobre la seva figura, sobre el paper únic de la seva figura i el paper diví que ocupa August dins de Roma. Bé, aquí veieu un dibuix, una reconstrucció de l'antiga ciutat de Tarraco. Aquí hi havia el temple imperial, aquest gran edifici que que tindrà un paper important en l'imperi. Aquí podeu veure també una reconstrucció, una maqueta d'aquest temple, i aquí podeu veure una moneda en la qual apareix el temple. Suposo que tothom sap que del temple aquest no en queden només molt poques restes, perquè el temple està sota l'actual catedral. Sota l'actual catedral de Tarragona, no sé si algú hi sona, aquí hi haurien les escalinates monumentals aquelles que encara porten a la catedral, a sota mateix de la catedral hi hauria hagut el temple. També és una cosa molt normal que sota de les esglésies cristianes hi hagi monuments pagans. Per tant, a pesar de tot, es coneix molt poc, es coneixen unes quantes restes, els clípeus aquells, que avui en dia estan al Museu Arqueològic Nacional de Tarragona. Es coneix això, una moneda que explica com era el temple amb l'escultura d'August. Com podeu veure, devia ser un temple gran, era un temple octàstil, amb un columnes, per tant, devia ser un temple enormement important, i la tradició coincideix en que serà un dels temples més importants, com a mínim, durant el Principat. Aleshores, el culte imperial que comença a desenvolupar August i que comença a desenvolupar a Tarragona es transformarà ràpidament en l'element bàsic, l'element que permetrà cohesionar tot l'imperi durant el Principat. L'element que permet cohesionar l'imperi durant el Principat és la creença en la figura divina de Roma o de l'emperador. El nexe que té el fidel amb l'imperi, el ciutadà amb l'imperi, no és un nexe jurídic o cultural, és fonamentalment un nexe religiós. És un nexe religiós i d'aquí es desprèn el nexe jurídic i el nexe cultural. Suposo també que tothom sap, no sé si n'havíem parlat, que el nexe és tan important que els romans tenen un problema molt greu amb jueus i amb cristians. No per la religió, a més els importa un rave que siguin jueus, cristians o adoradors del que sigui. El problema és que tant jueus com cristians són els únics que diuen que hi ha un sol Déu. I aquest Déu no és l'emperador. I això és un problema. És un problema perquè aleshores, clar, el que planteja és: aleshores, vosaltres per què heu d'obeir les lleis imperials si no creieu en la divinitat de l'emperador? Doncs no sé si us sona també, però el que es feia era s'agafava els cristians, se'ls portava al temple de culte imperial i se'ls deia reteu culte. Si retien culte, no passava res. Anaven a casa i ja està. Si deien no, aleshores ja hi havia problema. O millor dit, els lleons sopaven, ja diria. Per tant, però era un tema religiós jurídic. Amb els jueus també hi ha problemes. El que passa és que els problemes amb els jueus acaben perquè en el judaisme hi ha la tradició de donar un delme dels beneficis al temple. Llavors, quan es destrueix el temple, el delme passa a l'emperador, amb el qual almenys paguen impostos. No sé si us sona, però us hauria de sonar, que a Crist, quan li volen tocar els nassos, li pregunten: hem de pagar el tribut a l'emperador? I Crist contesta: el César el que és del César i a Déu el que és de Déu. Hem de pagar o no? El César el que és del César i a Déu el que és de Déu. Pago o no? És a dir, no hi ha una resposta clara, perquè si deien que s'havia de pagar és que s'acceptava la divinitat imperial. Si deia que no s'havia de pagar, es rebutava. Per tant, la resposta era és a dir, va, el César el que és el César i a Déu el que és de Déu. No pago, no pago. Exacte, ja t'ho he dit. Bé, aleshores, això tindrà una extraordinària importància. August, que era hàbil, organitza aquesta cosa no tant com el culte a l'emperador viu, sinó el culte a l'emperador difunt. quan un emperador romà es moria, el senat el podia proclamar divi o proclamar una damnatio memoria. Si el senat el proclamava divi, un cop mort, era diví i es rendia culte en el seu temple i formava part del culte imperial. Si el senat no el declarava divi, es nomenava el que els romans deien una damnatio memoria, és a dir, s'esborrava el seu nom de tot arreu, com si no hagués existit. Por culte. El qual també és el costum egipci. Bueno. Bé, per tant, a partir d'August s'organitza així el culte imperial. El culte imperial està assegurat per un emperador imperial i a cada una de les ciutats, a l'edifici públic més important, sempre era el temple imperial o el temple Augusti o el temple Roma, etc. I a cada una de les ciutats hi havia uns funcionaris que rebien el nom de sevirs o augustals, que tenien un paper important. És a dir, a cada província, com ja hem vist, hi havia un sacerdot imperial, a Roma hi havia el numen imperial i a cada una de les ciutats hi havia el temple imperial i en el temple imperial hi havia els sevirs o augustals que tenien un paper important. Bé, durant aquest període, què passa en el món romà? En el món romà, en principi, apareix això. Hi ha la família imperial, la família Cèsaris, que tenen aquesta funció de funcionaris de confiança, funcionaris amb obediència especial a l'emperador i que d'alguna manera passen per sobre dels antics ordres. Els privilegis dels antics ordres aniran desapareixent a mesura que la família imperial es faci càrrec de totes les funcions dels funcionaris. Valgui la mesura. Valgui l'expressió. Una altra de les conseqüències és que els provincials cada vegada aniran integrant més i més, dins de les estructures de l'imperi. Cada vegada es notarà menys la diferència ciutadà-no ciutadà, o ciutadà itàlic, ciutadà provincial. Es tendeix cada vegada més i amb molta força a una estructura social i política única, molt diferent de la republicana. La conseqüència immediata de tot això és l'extensió del dret a ciutadania i una divisió cada vegada més marcada, no tant entre categories socials, sinó entre lliures i esclaus. En el segle III, sobretot en el segle IV, l'única divisió que hi ha és lliure, els homes lliures i els esclaus. I entre mi, els vostres amics, els lliberts. Els vostres amics, els lliberts, que, bueno, que ni xitxen ni limonats, és a dir, que estan d'alguna manera al mig, però que estan d'alguna manera al mig, però suposo que ho teniu clar, que significa la transició d'esclau a lliure. En principi són esclaus i al cap de dues generacions ja són lliures completament, és a dir, van passant i van marcant aquest pas, per això d'alguna manera els lliberts són tan importants. I finalment també la integració jurídica de les diferents bases jurídiques de l'Estat. Aleshores, durant el Principat, l'estructura social de Roma està formada per l'emperador i la domus imperatoria, és a dir, la família directa de l'emperador, família entesa en sentit molt ampli, família, seguici, cort, etc. Després, la societat romana està dividida amb els ordines, amb la plebs, els lliberts i els esclaus. Els ordines, en principi, són dos, el senatorius i l'equestre. Això ve d'època monàrquica. Apareix a l'ordre dels decurions i enmig d'aquesta escala social, d'aquesta escala perfectament marcada, apareixen coses noves. La família de César, que trenca completament l'estructura, la família de César, que pot rebre càrrec de qualsevol dels antics ordres, i a l'ordre dels decurions, que l'ordre dels decurions és la fórmula per la qual els provincials, per la qual gent que pertanyia a la plebs, però la plebs enriquida, podia passar de plebs a l'ordre senatorial o a l'ordre equestre. L'ordre dels decurions era l'ascensor social de l'època. Era el que garantia que un provincial enriquit, un provincial amb diners, pogués acabar el senat. Si no, era absolutament impossible. I després hi havia la plebs, que la plebs també es dividia radicalment entre la plebs urbana i la plebs rural. La base de l'imperi són les ciutats. S'ha dit fins a la societat que la cultura, que Roma no és una cultura, sinó que Roma és una civilització i que civilització ve de químiques, ve de ciutat. Per tant, la ciutat en el món romà forma, és la base sobre la que es construirà de fet a l'imperi. Les ciutats són considerades o acabaran sent considerades bàsicament com una Roma en petit. Se sap que a principis del a mitjans del Principat, hi ha cap als 50-60, final del Julio Claudis, hi havia unes 2.000 ciutats en total en l'imperi. A Hispània hi havia, a l'època de Claudi, més o menys, unes 30 colònies i 400 municipis. I aquestes ciutats eren de categoria, de rang molt diferent. Les ciutats normals, les ciutats habituals, les ciutats petites, sembla ser que venien a tindre uns 10.000 habitants, més o menys. Seria el cas de l'Aptino. Les ciutats mitjanes o les grans capitals de província podien tindre entre 20.000 i 50.000 habitants. Seria el cas de Tàrraco. El cas de Tàrraco estaria més a prop dels 50.000 que dels 10.000. Després hi havia grans ciutats. Aquestes grans ciutats es trobaven fonamentalment a Grècia i a Àsia, a la part oriental de l'imperi, que podien arribar a tindre fins a uns 100.000 habitants cada una. Després hi havia les grans capitals. Roma no està clar, hi ha moltes discussions, però sembla que podia haver tingut 1 milió d'habitants, més o menys, la Roma antiga. Insisteixo que hi ha moltes discussions perquè, clar, es pot calcular el nombre de ciutadans, però el que és molt difícil de calcular és el nombre d'esclaus. O sigui, els ciutadans estan comptats, els esclaus no. Quina és la proporció entre ciutadà i esclau? Depèn de quina proporció es consideri. Si es considera que hi havia molts, molts esclaus, hi ha èpoques que se sap que hi ha molts esclaus, possiblement arribi als 2 milions. O sembla ser que en època més o menys normal, tindria prop d'un milió, i després Alexandria, Antioquia i Cartago, que tindrien 500.000 habitants o més. És a dir, sí que hi ha ciutats, moltes ciutats, hi ha categories diferents de ciutats, i no totes tenen una estructura molt similar, però no totes tenen ni els mateixos habitants ni les mateixes característiques. I totes aquestes ciutats, en principi, són segons Plini. Plini, que, com ja havíem dit, havia estat funcionari, havia estat un funcionari important a la Tarraconensis, i Plini explica que hi havia fonamentalment dos tipus de ciutats des de la perspectiva jurídica, no des de la perspectiva dels habitants ni de l'economia. Les ciutats podien ser privilegiades, és a dir, colònies o municipis que tenien estatus de ciutadania romana o podien ser simplement civitates o ciutats no privilegiades que tenien també un estatus diferent. Les ciutats privilegiades, és a dir, les ciutats en les quals hi havia dret de ciutadania, eren de quatre tipus. Fonamentalment, les colònies, la colònia romana. La colònia romana eren ciutats fundades per romans de ple dret. Per tant, a l'estar formades per romans, per ciutadans romans de ple dret, la colònia es considerava amb igualtat de drets que a Roma. Era com Roma. Era considerada una segona Roma. Després hi havia les colònies titulars. Les colònies titulars eren ciutats preexistents a les quals per determinats motius se'ls hi havia concedit el privilegi. I al concedir-los el privilegi normalment hi havia unes taules de fundació, unes taules que normalment eren de bronze, que estaven situades al fòrum i que indicava els privilegis que tenien i els que no tenien. Per tant, entre les colònies titulars, així com la colònia romana estava claríssim, tenia plenitud de dret, els ciutadans eren ciutadans romans com els de la mateixa Roma, les colònies titulars tenien drets limitats o tenien drets particulars. Després hi havia els municipis romans. Els municipis romans són molt difícils de distingir de les colònies. Tenien una situació teòricament molt similar, però jurídicament se'ls considerava diferents. Les diferències són molt de matís, són molt difícils d'establir, etc. I finalment hi havia les colònies i municipis de dret llatí. Les colònies i municipis de dret llatí són les que regien per al dret llatí, que el dret llatí era diferent del dret romà. La ciutadania llatina, no sé també si us sona, era el que es coneixia com la ciutadania sine suffragio. És a dir, tenien els drets polítics amputats. Tenien drets jurídics, és a dir, es podien casar, tenien dret a propietat, però no tenien dret als vots ni a ser escollits. Per tant, tenien drets inferiors als dels romans escollits. Les colònies i municipis de dret llatí és el que s'extendrà. S'extendrà ràpidament a quasi tota Hispània el dret llatí, amb la qual els ciutadans podran tindre una vida més o menys normal, tenen dret a propietat. Penseu que si no ets ciutadà no tens dret a la propietat. No tens dret a la propietat, què vol dir? Òbviament no que no tinguis casa o que no tinguis un treball, sinó que si ets ciutadà t'ho pots prendre. Clar, això és teu. Oh, però com que no és meu? Pues, ets ciutadà? No, no tens propietat. Clar, és molt fort. És a dir, per tindre dret a la propietat has de ser ciutadà. Si no ets ciutadà, t'ho poden prendre tot. Després hi havia el fabulós món de les ciutats no privilegiades. Les ciutats no privilegiades també eren de molts tipus. No totes eren igual. Per un cantó hi havia les ciutats federades. Les ciutats federades essencialment són les que havien entrat a formar part del món romà a través d'un pacte o foeus. És a dir, eren d'alguna manera ciutats que conservaven la seva pròpia organització i els drets que haguessin pactat amb Roma. Drets que podien ser molt desiguals. És a dir, podien haver pactat exempció de tribut, no exempció de tribut, podien haver pactat limitació de tribut, etc. Són ciutats, a Hispània, la més important d'aquestes és Gales. Gales és una ciutat federada. Això vol dir que els deixen conservant la seva pròpia organització, això vol dir que el governador no pot entrar-hi a sac, el governador té que respectar el Senat, té que respectar els magistrats de la ciutat i té que respectar el pacte o foedus amb el qual es fixen les relacions entre Roma i la ciutat. També Sagunt va ser una ciutat federada. Després hi ha el que els romans anomenaven les ciutats libera et immunes. Són ciutats que reben un tracte a favor dels romans, però sense un pacte fixat. Els romans les consideren importants per al seu interès, per al seu propi interès, per tant els hi permeten continuar en part amb la seva organització, en part amb la seva pròpia organització, i normalment el que és més important és que són immunes, és a dir, no han de pagar tribut a Roma. Roma no rep tribut, aleshores sí que hi ha una certa vinculació de l'organització a la romana, però poden mantindre un cert grau d'autonomia. Després hi ha les ciutats estipendiàries. Les ciutats estipendiàries paguen tribut, depenen absolutament de la voluntat del governador. El governador els hi diu el que han de fer, com ho han de fer, quan ho han de fer, i estan absolutament sotmeses a Roma. Normalment, la frase predilecta del governador és han tornat a pujar els impostos i han de pagar, i no tenen, aquí sí que no hi ha toquia. Després hi ha els de Dítici. Els de Dítici són les ciutats sotmeses que s'han rendit incondicionalment. S'han rendit incondicionalment, per tant, el seu estatus era un estatus molt complicat. Era un estatus que se sol vincular amb el dels lliberts, és a dir, amb drets, però amb drets molt limitats. Són ciutats que s'han rendit, per tant, a tot el que tenen, si se'ls conserva algun dret, és per la bona voluntat dels romans. I la bona voluntat mai havia estat un tret distintiu dels romans. Per tant, els que estaven sotmesos a la rendició ho tenien fatal. I després, clar, hi havia els altres que havien estat esclavitzats. Els esclavitzats també suposo que els romans posa sona que en el món romà no tenen cap dret. Són equivalents a cosa. Són una propietat. No pots fer d'ell el que vulguis. També és veritat que quan es diu això, la gent es pensa que és xungo, però no és veritat. És a dir, hi ha molta gent que aprecia més el seu cotxe que el seu fill. I el cotxe és una cosa. És a dir, tampoc era que, com que eren coses, els liquidessin. No, és a dir, tenien un valor i depenia molt dels llocs, depenia molt de com s'hagués organitzat. Bé, a Hispània. A Hispània hi ha una... hem vist que Plini havia estat un funcionari, un procònsul, un funcionari important d'alta categoria a la Tarraconensis i, per tant, havia tingut accés a la informació que utilitzava l'administració imperial romana. I transmet, explica quina era l'organització de les ciutats d'Hispània. Segons Plini, a Hispània, en la seva època, hi havia 26 colònies, 72 municipis i 301 civitates, és a dir, 301 ciutats sense plenitud de drets. I dona la distribució per províncies. A la Lusitània hi havia 5 colònies, a la Bètica 9, a la Tarraconensis 12, i a la Tarraconensis hi havia una densitat de colònies importants, de municipis, a la Lusitània 4, a la Bètica 37, a la Tarraconensis 31, i de ciutats sotmeses a 36 a la Lusitània, 129 a la Bètica, 136 a la Tarraconensis. És a dir, que sabem bastant bé com funcionava a Hispània en aquesta època, com a mínim des de la perspectiva administrativa.
El municipi quan està per sobre de la colònia?
No està clar.
Perquè
el municipi és similar a la colònia.
Jo vaig llegir en Tàlita que van demanar els mateixos ser colònia en un municipi. Llavors, hi ha molts historiadors que no sé si eren per què, perquè van venir en contra d'ells.
És que no està clar. És que la diferència entre un municipi i colònia no està clara. Que hi ha alguna diferència, sí. Se sap que ells consideraven que hi havia una diferència, però no acaba d'estar clara. És a dir, municipi i colònia, se sap que jurídicament eren diferents, però no està clar. Se sap que són diferents, que hi ha diferències. Quines? Això hi ha historiadors que opinen que la colònia és superior al municipi i hi ha qui considera que el municipi és superior a la colònia. Hi ha teories que diuen que el municipi es considerava un barri de Roma. Per tant, ser del municipi era de ser d'un barri. Aleshores, els d'Itàlica estaven molt interessats, els d'Itàlica no. El que estava molt interessat era Trajà, perquè Trajà no era Itàlia. Aleshores, Trajà es va voler crear un pedigrí com si fos Itàli perquè volés que fos emperador. Com que era el primer no Itàli i a més a més militar, era de l'Hispali, aleshores això va sorprendre molt en el món romà. I és segur que Trajà va intentar crear un pedigrí per a l'Hispali, perquè així explicava que ell no era italià, no era itàlic, italià no itàlic, però bueno, no soc itàlic, però com si lo seriasse. Clar, és el primer i això a Roma va ser molt conflictiu. O sigui, a Roma un emperador no itàlic, quan estaven acostumats a Julio Claudis, que tots eren itàlics, clar, va ser un problema. Sembla ser que Trajà el seu interès era això, ennoblir Itàlica. També sembla ser que la història de la Fundació d'Itàlica com a veterans.
És tot propaganda, no?
Sí, sí, propaganda. És per intentar fer-se uns orígens més acceptables en l'imperi, que se sap que hi havia moltes veus que el van criticar molt perquè no era Itàlic. Els Flavis, els Julio Claudis, tots havien estat més que itàlics, romans. Els Flavis eren itàlics. Clar, Trajà és el primer que no. I això se sap que hi va haver, que va generar dificultats. Aleshores, la forma de resoldre, no soc itàlic, però quasi. Tampoc anem a filar tan prim. Bé, però les diferències ja et dic, és complicat. Bé, aleshores aquí veieu una maqueta d'una ciutat petita, una ciutat provincial, és Barcino, i aquí teniu un dibuix d'una gran capital Roma, a Roma, Tarraco. Una gran capital Tarraco, les ciutats principals acostumaven a tindre tres tipus d'edificis d'espectacles, el circ, que era el més habitual, l'amfiteatre i el teatre, les ciutats provincials no, les ciutats imperials tenien grans termes, les no grans tenien termes molt més petites, etc. Bueno, aleshores, com era l'imperi i, per tant, en conseqüència, la Hispània de l'època? S'ha calculat que les ciutats això tenien entre 20 i 30 hectàrees i que el 75% de la població vivia fora de les ciutats. Vivia fora de les ciutats o bé a les vil·les, o bé a les cases de camp, o bé el que els romans anomenaven els vici, que eren els petits pobles, les aldees, alqueries, com voleu dir-ne, petits pobles fora de la ciutat. És a dir, que a pesar de tot, la població que vivia a les ciutats era exclusivament un 25%, s'ha calculat que seria aproximadament un 25% de la població. Els que vivien a les ciutats normalment eren els que tenien els drets, eren itàlics o romans, i els que vivien fora de la ciutat, els Vici, sembla ser que generalment eren poblacions preromanes, era població no romana. La població no romana sembla que només una mínima part va viure a les ciutats i la part més integrada. La part que no s'integra queda a les Vilae, formen part dels treballadors de les Vilae o sobretot dels Vici, aquests pobles, aldees, com voleu dir, on vivia una part important dels ciutadans, dels habitants de l'imperi. Aleshores, el govern de les ciutats, el govern de les ciutats d'Hispània, és el primer territori, Hispània no és una província, és un conjunt de tres províncies, però és el primer en el qual les ciutats peregrines passaran per decret totes per el que es coneix com a l'edicte de la llatinitat de Vespasià, per decret passen totes a ser considerades com a ciutats llatines. Les ciutats llatines seran les que aniran extenent-se els drets, amb cada cala es generalitza el dret de les ciutats, desapareix completament en l'imperi la idea de ciutats peregrines, totes les ciutats tenen dret itàlic, en principi, les de dret romà, en principi, el conserven, també a poc el aniran perdent, i aleshores passa una cosa enormement important. La divisió dins del món romà ja no és entre els peregrins i els privilegiats, sinó la divisió és entre els lliures i els esclaus. La divisió entre lliures i esclaus s'accentua molt. No sé si m'explico. Fins al segle III, les divisions eren fonamentalment segons la categoria de les ciutats en les quals es vivia. Amb la generalització absoluta del dret llatí, el que comença a ser molt rellevant no és si vius en una ciutat federada, en una colònia, en un municipi, el que és rellevant jurídicament, si ets esclau o si ets lliure. I això no desapareix, no desapareix en cap moment de la mentalitat de les ciutats romanes. Aleshores, aquestes ciutats, en principi, estan... Roma considerava les ciutats de l'imperi una Roma petit, era una organització paral·lela a la romana i a poc els ciutadans van adquirir el dret, a poc, per escollir els seus representants. En principi, amb el dret itàlic això no es podia fer, només es podia fer amb el dret romà, però a poc es va anar extenent aquest dret. Aleshores, per accedir a un càrrec, municipal, el que es coneixia com a l'ordre dels decurions, podia ser-ho qualsevol ciutadà de ple dret, itàlic o romà, però amb una peculiaritat també molt romana. Per accedir era per elecció, però s'havia de pagar una quantitat que els romans anomenaven summa honoraria. És a dir, si pagaves aquesta quantitat, que es dedicava o bé a la construcció d'obres públiques, a beneficència, al manteniment de la ciutat, el que fos, però havies de pagar necessàriament una quantitat. Si no pagaves aquesta quantitat, no podies presentar-te. Què vol dir? Que els funcionaris municipals eren exclusivament els rics de cada una de les ciutats. No solament que eren els rics de cada una de les ciutats, o com a mínim la minoria més potent econòmicament, sinó vol dir una altra cosa enormement important. I és que quan presentaves per un càrrec públic esperaves obtenir un benefici. Si no, de què? Perquè les candidats eren importants. Eren candidats molt importants i que això servia per l'agenda municipal. L'agenda municipal es nodria d'aquestes sumes honoràries que s'havia de pagar necessàriament si es volia accedir a càrrecs públics. Aleshores, això, en principi, hi havia tota una sèrie de lleis municipals que normalment es col·locaven en plaques de bronze, alguna vegada en plaques de marbre, però sembla ser que el més habitual eren inscripcions de bronze en el fòrum i que, en principi, marcava els privilegis o marcava els drets de cada una de les ciutats. I aquí també podeu veure una inscripció d'un personatge que ha accedit a càrrecs municipals i que es vanta de les donacions que ha fet a la ciutat. Les donacions que ha fet, els beneficis que ha aportat per ser escollit. Com podeu veure, el del puedo prometer y prometo en jornada electoral, això ja ve dels romans. Bé, aleshores, els càrrecs que hi havia en cada una de les ciutats. Els càrrecs que hi havia a cada una de les ciutats eren els d'Umbiri. Els d'Umbiri, com el seu nom indica, eren dos personatges escollits anualment i que equivalien als cònsols de Roma. Eren els alcaldes, però escollits anualment, exactament igual com passava amb els cònsols a Roma. Després hi havia els quadrumviri, que eren quatre individus, com el seu nom indica, que eren els assessors dels alcaldes. Després hi havia els edils que s'encarregaven de la seguretat pública, del mercat, dels jocs, els qüestors encarregats de la recaudació d'impostos i la cúria que era l'equivalent al senat. La cúria estava formada per 10 membres, el que es coneixia com els decurions, i que eren escollits per 5 anys. Els 5 anys formaven el senat, l'equivalent al senat de Roma, és a dir, l'administració local més o menys per portar els afers del dia a dia, i després hi havia els civils o els tals, que eren els encarregats del culte imperial. Eren personatges encarregats del culte imperial. Aquí, a més, podeu veure algunes inscripcions de Barcelona, de personatges d'aquests que presumeixen de càrrecs. Això no sé si us sona, però és l'única inscripció que conserva el nom complet de la ciutat de Barcelona, que és Colònia, Júlia, Faventia, Paterna, Barquinomensis. Que era un nom complicat. L'únic lloc on es conserva és en aquesta placa que està feta per als civils augustals. Els civils augustals dediquen aquesta placa a la ciutat. També hi ha una sèrie d'inscripcions honorífiques. Aquí hi ha una altra d'un tal Coelius Atici que presumeix d'haver construït les torres i les portes de la ciutat de Barcelona. És a dir, els càrrecs públics estaven encarregats de les obres públiques i els càrrecs públics eren normalment eficients en tot això. Bé, aleshores, anem a l'economia del Principat. L'economia del Principat va ser essencialment rural. Penseu que el 90% de la població era rural o depenia del camp. Hem vist que el 75% vivia en el camp directament, però hi havia un altre 15% que depenia de l'economia rural. Per tant, era una economia absolutament ruralitzada. Les ciutats el que feien era de centre comercial, centre industrial, centre de distribució de productes, però sempre vinculat amb el camp. L'economia romana sembla ser que hi ha un moment a finals de la República que està a punt de convertir-se en una economia industrial, però fracassa. I serà una economia rural. En el moment final de la República sembla que està a punt de convertir-se en una economia industrial, fonamentalment perquè hi ha una quantitat massiva d'esclaus que produeixen a baixíssim preu. Aleshores comencen a aparèixer produccions massives, però basades en els esclaus. Quan els esclaus s'acaben, o no s'acabaran mai, però quan els esclaus deixen de ser massius, la cosa canvia. Si has de pagar salaris, no surt tan bé. Òbviament, aleshores, a part d'aquest moment, va ser una economia fonamentalment agrària. L'economia aquesta, l'economia republicana, que en un moment determinat es traduirà en una economia quasi industrial o propera a l'industrial, és el moment final de la República i basat en una sèrie de condicions que no es produeixen abans i que no es tornaran a produir després. En primer lloc, la disposició brutal de noves matèries primes. Els territoris conquerits proporcionen les matèries primes que necessita Roma, al preu que necessita Roma. Aquí no hi ha negociacions de preu. Si Roma diu que el preu ha tornat a baixar, el preu ha tornat a baixar. Per tant, després també tenen quantitats d'esclaus, quantitats de mà d'obra no molt barata, sinó gratis, i la disposició d'una situació econòmica de no competència. Les indústries que s'oposaven a les indústries romanes són tancades manu militari. Aleshores, això crea, sobretot a final de la República, principis de l'imperi, un mercat unificat a tot el Mediterrani, en el qual hi ha una producció quasi industrial. Per exemple, es produeixen teules al Maresme que s'exporten a Síria. Es produeix gra a la Bètica que s'exporta a Germània. Hi ha una producció massiva, quasi industrial. Molt a prop d'arribar a ser industrial, però a poc es va desincentivant. Es va desincentivant a mesura que ja no hi ha la influència d'esclaus que hi ha en un moment determinat i ja no hi ha la pressió sobre els productors de matèries primeres, sobre la indústria que rivalitza amb la romana, etc. Aleshores, a poc això anirà desapareixent. Hi ha una altra característica important de l'economia romana del Principat i és un anivellament creixent entre les províncies. I aquest anivellament creixent entre les províncies, al principi, les províncies occidentals estan molt endarrerides tecnològica, econòmicament, sobre les províncies orientals. Però a mesura que es va desenvolupant l'imperi, hi ha una introducció de conreus, d'animals, de tècniques, de tecnologies, que van fonamentalment des d'Orient a Occident. I aquesta transferència el que anirà fent és aconseguir un anivellament, no mai serà absolut, però sí que hi ha un anivellament considerable entre els nivells de desenvolupament de les províncies occidentals, molt endarrerides encara, i les províncies orientals. També es crea, hi ha unes condicions específiques que duraran aquestes quasi tot el Principat. En primer lloc, la Pax Romana. al món romà tampoc. Continuen havent-hi bandolers, continuen havent-hi pirates, però això és marginal. Però en principi hi ha una pau i no hi ha fronteres. Per tant, es crea un mercat únic basat en el transport per mar, en el transport marítim, que abarateix considerablement el comerç i els productes. Per un altre cantó, per primera vegada a la història hi ha una economia de la bo monetària. És a dir, hi ha un estat que emet moneda, que és moneda acceptada per tothom i que, per tant, això genera la facilitat d'intercanvi, la seguretat d'intercanvis. És a dir, en Roma pot pagar amb la seva moneda, tothom accepta la seva moneda sense cap problema i això genera prosperitat. La moneda aquesta torna, no hi ha problemes financers greus en aquesta època. Després sí que hi seran. I, finalment, l'existència d'un... això us poso aquí, de centres de consum estatals, centres de consum molt importants. A l'exèrcit, que genera una demanda enorme de matèries primes, genera una demanda enorme de blat, de vi, d'oli, etc., que l'Estat té que comprar per l'exèrcit i per Roma. Suposo que us sona que Roma vivia del cuento, que Roma va viure pràcticament sempre del cuento, per tant, l'Estat tenia que comprar les quantitats per abastir a l'exèrcit i a Roma. En l'exèrcit també, no sé si us sona, però també tenia una necessitat enorme d'armament. I a poc a poc comencen a aparèixer fàbriques estatals d'armament per a l'exèrcit, d'armament armamentari, etc. I unes classes altes que tenien una capacitat de consum absolutament descontrolada, absolutament desmadrada, i per tant tenien una capacitat de compra brutal. Per tant, aquesta economia de l'imperi sempre és una economia particular. Aquí doncs podeu veure les arades, això que es coneix com l'arada romana, que generalitza completament en aquesta època els esquemes de les ciutats, que són pràcticament totes iguals, les viles o els camps. Bueno, per tant, en el cas concret d'Hispània, Hispània s'ha de tindre en compte que va ser enormement important sempre per als minerals. Per als minerals, i entre tots els minerals, òbviament, a l'or. A l'or, que en època de Julio Claudis és possiblement la màxima... la màxima font de riquesa per a l'imperi. Tot l'or que es produïa a la zona de León, a la zona del Bierzo, anava directament a mans de l'emperador, l'emperador encunyava moneda amb aquest or i això encunyava moneda fiduciària i això generava una riquesa enorme. No sé si us sona, tampoc sé si he posat alguna diapositiva, a la zona de León, els romans van arribar a moure muntanyes, literalment. És a dir, van arribar buscant or, es van carregar muntanyes senceres i en van crear d'altres noves amb els residus de muntanyes. És a dir, hi ha un esforç d'explotació absolutament sorprenent i brutal. És més, si no ho veus, no ho creus. Si no ho veus, no pots entendre l'enorme quantitat, l'enorme esforç, l'enorme despesa amb recursos per extreure l'or de León. Per tant, continua havent-hi plata, continuarà havent-hi coure, continuarà havent-hi metalls. Hispània serà important per als seus metalls en l'imperi. Un altre metall que té un enorme valor és el mercuri, també no sé si us sona, Espanya, encara avui en dia el Madén, és la principal zona productora de mercuri del món. El mercuri tenia també molt important. distància no es tinc, en el refinat miner, etc. Per tant, la mineria continuarà sent el recurs essencial d'Hispània. A part de la mineria, hi ha el vi. Se sap que el vi d'Hispània es consumia en grans quantitats a Germània i el consumien les unitats de guarnició de l'exèrcit. També se sap que exportava oli d'oliva. Hi ha referències a la llana i als vestits de llana, als teixits de llana. També no sé si us sona, però que les llanes, les llanes castellanes havien estat la millor llana del món mundial fins al Renaixement. No sé si algú li sona Castella, la Mesta, les Xurres i les Medines i tota aquesta història que hi havia hagut l'economia de Castella depenia essencialment de la Mesta. No sé si algú li sona, però si algú coneix una mica Castilla, doncs el menjar típic és el Corre Pico. És Corre Pico amb patates, Corre Pico perquè la llana espanyola, les xurres i merines, havien tingut una enorme importància fins al segle XVI. El segle XVI entra en decadència. I també no sé si algú li sona encara que a Castella hi ha tota una institució que són les canyades reales. Les canyades reales, que són els camins de la transhumància de les ovelles, que jurídicament encara tenen molta importància. I, per exemple, les canyades reals passen pel centre de Madrid. No sé si algú li sona que quan els ramaders els fan els cables van amb les ovelles pel centre de Madrid i ningú s'hi pot dir que no, perquè jurídicament és canyada real. I la canyada real és per a les humans. Doncs quan es mosquegen molt, no sé si algú li sona. De cop i volta, al centre de Madrid, vinc els ramats d'ovelles a tocar els nassos, que jurídicament no ho poden fer. Doncs hi ha tota una sèrie de referències importants a l'època romana, als teixits de llana d'Hispània. I també productes sumptuaris. El garum, la púrpura, les pedres. En el món romà també, tampoc si us ressona, es valoraven molt les pedres de diferents colors. Les pedres per decoració arquitectònica amb diferents colors. Doncs Hispània exportava marbres, exportava jaspi de la cinta de posta, exportava el marbre rosa de Màlaga, tenia molta acceptació, el marbre gris del Pirineu, hi ha tota una sèrie de peces que s'exportaven. També s'exportaven determinats productes més o menys industrials, com les teules. I una altra cosa que tenia una enorme acceptació eren els cavalls i els burros. Hispània era terra de cavalls i burros. No sé si us sona, el cavall que s'utilitzava en aquesta època no és el cavall que nosaltres imaginem. Nosaltres imaginem el cavall ara. En aquesta època hi havia el percherón. El percherón és un cavall molt més reci, molt més progressiu en espanyol. Espanya està plena de percherones i també, no sé si algú li sona, però els burros espanyols, especialment els catalans, han tingut fama internacional durant molt de temps. No sé si algú li sona. Per al Pirineu encara els burros han sigut de Catalunya. Si algú va per Girona, les matrícules dels cotxes porten el burro al català perquè... I això ja se sap que s'exportava, que hi havia un comerç important de cavalls. Els cavalls són els percherones, també no sé si algú li sona, que encara avui en dia per Astúries i per aquella zona hi ha percherones. Que no és el cavall actual. Bueno, segons Estrabó, perquè us en pugueu fer una petita idea, Estrabó descriu les riqueses de la Bètica de la següent manera. De Turdetania se exporta trigo, mucho vino y aceite, y este, además, no solo en cantidad, sino de calidad insuperable. Exportábase también cera, miel, pez, mucha cochinilla y miña, mejor que de la tierra sinópica. Abundan los talleres de salazón de pescado que producen salmuelas tan buenas como las pónticas, cantidad de tejidos, atunes, etc. A tanta riqueza como tiene esta comarca se añade la abundancia de minerales. Ella constituye un motivo de admiración, pues si bien toda la tierra de los íberos está llena de ellos, no todas las regiones son a la vez tan fértiles y ricas. Pero la Turdetania y las regiones comarcanas abundan de ambas cosas. Hasta ahora, ni el oro, ni la plata, ni el cobre, ni el hierro nativo se han hallado en ninguna parte de la tierra tan abundantes y excelentes. O sea, es en una mina, es propaganda, ¿no? Aquí teniu també alguns dels productes que s'exportaven. Això són les mèdules de León, són aquestes muntanyes absolutament desfetes. Els romans desvien els rius perquè passin pel dintre de la muntanya. Els rius van desfent les muntanyes, aleshores van buscant l'or per tot arreu. És aquesta riquesa amb minerals que des de sempre ha estat característica d'Espanya. Això són gerres de vi i d'oli que s'exportaven des d'Espanya, que anaven a Roma o que anaven al Rin, anaven a Roma formant part de la nona o al Rin formant part de la nona militar. I també, sobretot a partir del segle II, comencen a produir-se determinats productes industrials o semi-industrials, com les ceràmiques, les sigil·lates hispàniques. No sé si us sona, però en el món romà la primera gran indústria, que és una indústria real, és una indústria massiva, comparable a l'actual, és la producció de ceràmica. Primer la sigil·lata itàlica, després la sigil·lata sud-gàlica i acabarà a Hispània havent-hi la sigil·lata hispànica, que és una còpia de baixa qualitat de la sigil·lata sud-gàlica. Bé, aleshores, una altra de les característiques de l'economia a l'imperial és el sistema d'impostos. A Roma, inicialment, a la Roma republicana, el sistema d'impostos era simple i senzill. Era el robatori, els vençuts, directe i molt poc dissimulat. A mesura que es va durant l'alt imperi va canviant la situació, cada vegada els vençuts es nota menys que són vençuts, es van integrant jurídicament dins del món romà, apareixerà la necessitat, per tant, d'un sistema d'impostos d'un sistema d'impostos que permeti finançar l'Estat i les obres públiques. Se sap que en totes les províncies hi havia una secció del fisc de l'emperador que era l'encarregada de recaure els impostos. En principi, i que això arribarà fins al Baix Imperi. El Baix Imperi es torna a reformar completament. Els sistemes d'impostos sembla que eren els següents. El 10% de la producció agrícola per la nona, la militar i la romana. Els peregrins, és a dir, les ciutats no privilegiades, havien de pagar un tribut, un solis, aproximadament podia arribar a ser un 15 o un 20% de la producció a l'Estat. Després hi havia aduanes que cobraven impostos d'importació o d'exportació. Els drets de successió que variaven d'una ciutat a una altra. Un impost que era el nostrum, que estava destinat al manteniment del culte. No solament del culte imperial, sinó de tots els cultes de la ciutat. Després hi havia el que avui en dia anomenaríem de rames, contribucions extraordinàries, en el cas de que Roma les necessités o l'exèrcit en necessités. I, finalment, serveis personals. Aquest impost amb treball per al manteniment de les obres públiques o la realització de determinades obres públiques. Aquí veieu...
A un senyor.
A un senyor.
La obligació de...
Està aquí. Jo no l'he deixat nunca. I espero
no... Que no. Perquè quan hi ha portat en determinats moments, hi ha carro, a portar carro, que hi ha carro, a portar l'avió, hi ha un estatiu. Unos días determinados al año, si fuera antes. O sea, si no lo hagan, porque el día ya...
Claro, oye,
pero está. Sí, no. Y si el día al cambio dice, a hacerlo, pues
a hacerlo.
Ahora que se puede uno liberar pagando.
Como siempre,
no, claro. Ahora veo ahí, llevando los mil kilos.
Sí, pero es que esto funciona. Es que el mundo, lo curioso del mundo romano es que es inteligente, es útil. Es algo que puede gustar o no, pero que funcionó en su época y que muchas veces se ha mantenido. Los romanos son increíblemente prácticos.
Claro, que todos estos impuestos están muy bien.
Sí, 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 sí. El lustrum es la casilla del impuesto de la renta en la religión.
Ah,
existe. El tributum solis existe. ¿Cómo se llama? El tributum solis, el impuesto sobre los bienes
inmuebles.
El IBI, claro. El IBI, sí, claro. Sí, sí, no. Todo
eso de sucesiones y está también. No es que no hemos inventado nada.
No, y aquí veis una cosa enormemente curiosa. Esto es una ánfora que lleva una inscripción con el peso de la tara de la ánfora vacía, el nombre del personaje que interviene en el transporte, el peso neto de la ánfora y el control fiscal, el control de aduana. En la aduana le ponen el sello. Le ponen el sello teniendo en cuenta la tara, el peso total y lo que paga. O sea, el control fiscal es total. Total. Y esto en una ánfora. Sí, después las tiran.
Claro.
Aunque está hecho, después fue una montañeta a mánforas, pero hasta controlar. Hasta controlar, con pot hasta controlar a hoy en día. Es sorprendente al sistema. Bé, aleshores també August el que fa és, i una de les característiques de l'economia del Principat és un sistema monetari eficient. Un sistema monetari que compta amb monedes d'or, de plata, d'oro calc i de bronze. La moneda d'or es coneix com a l'aureus. La moneda de plata, que és la que s'utilitza habitualment, és el d'anari, el d'or calc, el sexterci, el de bronze, l'as. Amb diferents valors i amb una equivalència d'un aureus a 15, és a dir, una moneda d'or, 15 monedes de plata, 15 monedes de plata equivalent a 100 sextercis, és a dir, 100 monedes de sextercis, d'or local. És a dir, que hi ha una economia monetària absolutament desenvolupada, absolutament eficient, en la qual era un sistema que l'objectiu fonamental era assegurar, garantir el valor de la moneda. És a dir, garantir que el que tu cobraves ho podies tornar. Ho podies tornar amb igualtat de valor. No sé si m'explico. És a dir, la moneda, bàsicament, el valor essencial és el valor fiduciari, el valor de fe. És a dir, si a tu et donen un cromo i et diuen que val tant, però que tu quan vulguis tornar, o si et donen un bitcoin i et diuen que té un valor garantit, tu ho acceptes. El problema, que no acceptaràs? Que et donin un cromo, que tu diguis, bueno, va, quan tu vulguis tornar, bueno, ja veurem si te l'accepto. Aleshores, això genera inseguretat, genera manca de comerç i, per tant, genera crisi econòmica. No sé si no. Si tu tens garantit que el que et donen, et diuen, mira, això val 1 milió d'euros. El problema no és que val 1 milió d'euros. El problema és, si jo li vull tornar, vostè em donarà 1 milió d'euros. Si estàs segur que el tornarà, cap problema, però els pots comerciar. Si tu, si et diuen, mira, té això que val 1 milió d'euros, si jo li vull tornar, bueno, doncs dependrà del dia, del valor, doncs clar, això dificulta el comerç. Aquest sistema econòmic el que fa és garantir una economia oberta, un sistema d'intercanvis eficient, etc. Que el problema que tenia, el gran problema que tenia, era el garantir-se una quantitat constant de metall per continuar emetent moneda. I els problemes que tenen és quan no disposen de suficient metall preciós per continuar mantenint l'economia, quan no disposen del suficient material de metall per continuar mantenint el sistema econòmic, què és el que passa? Que aleshores disminueix el pes o la llei de la moneda. És a dir, amb menys metall fas la mateixa moneda. Aleshores, què és el que passa? Que la garantia disminueix. Aleshores hi ha d'avaluació. És a dir, si abans per comprar això em demanaven 2 grams d'or, però de cop i volta ja no hi ha prou or, doncs em donen 2 monedes d'un gram, però ja no és d'or. Aleshores, clar, jo què he dit? No, si em dono de les monedes antigues, que són d'or, jo t'ho accepto. Si em dono de les noves, no. Aleshores, això produeix... Aleshores, no... Jo tampoc li diré si em dono de les noves, no. El que li diré és si em vols donar de les dones, de les noves són 3. Ja no són 2, són 3. Això és inflació. Quan més baixen, diré, no, ara són 4. Aleshores, això és inflació. La inflació genera problemes econòmics, dificultat de comerç, etc. I d'aquí la importància del comerç, del control de les mines, que era el que proporcionava les monedes per garantir el sistema mercantil, el sistema econòmic en funcionament. I això justificarà també que les mines de León, les mines del Bierzo, funcionen a tot rendiment fins al regnat de Trajà. Sembla ser que a principis del regnat de Trajà les mines del Bierzo comencen a no produir tant or com necessita Roma, i això explica la conquesta de la Dàcia. La Dàcia es conquereix per aconseguir mines d'or. A Dàcia també hi havia mines d'or que completaven les del Bierzo. Aleshores, això implica que el Bierzo, a partir del 100 aproximadament, continua produint or en quantitat, però ja no amb la suficient com per assegurar el funcionament de tota l'economia imperial. Bueno, aquí veieu les monedes, monedes d'or, monedes de plata, monedes d'or-tal, és a dir, àureus, denaris, sextercis. I això, això de fet ja no toca, és a dir, al segle III el sistema de monedes entra en una depreciació absoluta, entra en una inflació absolutament enorme, desestructurada, i portarà en Dioclecià a una mesura que és un invent del Tebeo, que és un decret de preus màxims. Un decret per al que s'obliga a pagar un màxim per cada producte, que clar, que no funciona ni res. Que va ser tot una broma immensa. Bueno, l'estat en què es gastava els diners que recaudava. Fonamentalment l'Estat funcionava gràcies a que tenia aquesta capacitat de compra, aquesta capacitat de despesa important. La principal despesa de l'Estat era el manteniment de l'exèrcit. Durant el Principat, durant aquesta època, és d'uns 100.000 soldats, entre 100 i 150.000 soldats, com a molt, en els moments més àngels. Però clar, en aquests 100, 150.000 soldats se'ls ha de pagar, se'ls ha d'alimentar, se'ls ha d'armar, se'ls ha de traslladar. Hi ha una despesa importantíssima que durant... I aquesta despesa importantíssima a finals del Principat, en el segle segon, es dispararà. No sé si us sona, però en el segle quart arriba a haver 500.000 soldats en l'exèrcit romà. I aquests 500.000 soldats se'ls ha de pagar, se'ls ha d'alimentar, se'ls ha de vestir, se'ls ha de transportar, se'ls ha de tindre contents, i això és una despesa brutal que en part serà el que farà petar tot el sistema econòmic del món romà. Una altra font de despesa és l'obra pública. L'obra pública, que en el món romà té un impacte enorme i té un impacte en el sentit de propaganda i en el sentit de crear unes infraestructures. La propaganda i les infraestructures estan estretament lligades. Les infraestructures garanteixen i visibilitzen el funcionament de l'imperi. L'imperi, que és capaç de crear grans obres públiques, per tant, de portar benestar, això fidelitza la població no romana o inclús a la població romana. Per tant, l'Estat romà està enormement interessat en el manteniment de les infraestructures i de l'obra pública. També les prestacions socials. Les prestacions socials en el món romà són fonamentalment dues, conegudes per tothom. Panem et circenses. L'alimentació bàsica, sobretot de Roma, i els jocs. Els jocs també són propagandístics, els jocs també doncs, garanteixen la popularitat de determinats personatges o la popularitat del propi imperi. Aquí doncs, podeu veure en què es gastava els diners dels romans, amb obres públiques d'entreteniment, amb obres públiques que fan funcionar l'economia i amb l'exèrcit. És a dir, intenteu imaginar-vos el que podien pensar els habitants que els hi feien aquesta política, que no tenien absolutament res i de cop i volta els romans els fan aquesta política, els hi porten aigua, no és únicament funcional, és propagandístic. Bueno, les vies, tot aquest sistema, a l'exèrcit, el funcionament de l'exèrcit, l'organització de l'exèrcit i a l'exèrcit hispànic. A l'exèrcit d'aquesta època té dues funcions. Una funció és la de romanitzar el territori. La romanitza el territori mitjançant la instal·lació de veterans de guerra. En època d'August, només en època d'August, es dona terres a uns 80.000 veterans i també es romanitza el territori gràcies a reclutar determinats personatges, determinats habitants del territori, fer servir en l'exèrcit i després el rei col·loquen. Per tant, a l'exèrcit tindrà una funció enormement important amb tot això. Us vaig dir que us penjaria això i no ho he fet. Si us interessa, de bo que us ho penjo. Aleshores, aquí ho teniu. Amb això acabem amb el Principat i acabem el curs. Això de la bon curs d'aquesta data.